ho estem explicant des de les 7. Avui el Congrés dels Diputats vota l'admissió a tràmit de la llei que van proposar els sindicats de llogateres per posar fre al lloguer de temporada i al lloguer d'habitacions. La proposta és una resposta per limitar aquesta modalitat de lloguer, que és l'escletxa que han trobat molts propietaris per esquivar el límit de preus que estableix la llei d'arrendaments urbans. Recordem que quan el govern de Pedro Sánchez va aprovar la nova llei per regular el preu dels lloguers, el lloguer de temporada i el d'habitacions va quedar fora d'aquesta norma i els sindicats ja van avisar que això provocava una escletxa, que els propietaris i els rendistes l'aprofitarien per col·locar els pisos en aquest espai i evitar així el topall de preus. Aquí a Catalunya, el govern de Pere Aragonès va fer un decret per regular aquesta situació, però l'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts el van acabar tombant. També us ho estàvem explicant a l'inici. Els propietaris dels pisos turístics comencen a reclamar indemnitzacions si l'Ajuntament de Barcelona compleix amb l'amenaça de tancar totes les llicències abans del 2025. De tot això en volem parlar avui amb l'Enric Aragonès. Ell és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
No sé si ara mateix, a aquesta hora, falten 7 minuts per les 9 del matí, han pogut parlar amb algun d'aquests partits clau per evitar que aquesta llei quedi avui mateix encallada i ja no es pugui ni debatre al Congrés. Com està ara mateix la situació?
Doncs no volem dir blat fins que no sigui el sac, però nosaltres confiem que aquesta admissió tràmit ha de tirar endavant. Per una cosa molt senzilla, que és perquè el que es vota avui és si això es pot debatre. Si podem preguntar-nos com s'ha de modificar la llei d'arrendaments urbans perquè no quedi aquest forat, aquest buit legal que suposa ara mateix el lloguer de temporada i d'habitacions. I ningú està negant que això sigui un problema. És a dir, fins i tot alcaldes del Partit Popular han dit que calia acabar amb aquesta situació. Per tant, que es voti avui si això s'admet a tràmit o no, hauria de ser, vaja, automàtic que sí, perquè tothom, totes les converses, tothom és conscient que el lloguer de temporada ara mateix és un problema.
Mm-hmm. Si no ho tinc mal entès, això és una ILP o no? És una proposta dels sindicats amb els partits?
És una proposta que el Sindicat de Llogateres de Catalunya, amb altres organitzacions llogateres de l'Estat, vam redactar i vam presentar, i va haver una sèrie de partits que la van registrar: Sumar, Podemos, el BNG, Esquerra Republicana, EH Bildu, i avui arriba en el ple per poder votar la seva admissió a tràmit.
Clar, és una, ho estàvem comentant, no? És una proposta força similar a la que va aprovar a través d'un decret el govern de Pere Aragonès aquí al Parlament de Catalunya, i que el Parlament va acabar tombant amb l'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts. De fet, sentíem un tall que va fer una de les candidates de Junts, Anna R., aquí a aquest programa, a aquesta ràdio, en què deia que no era la via per controlar el preu dels lloguers. No sé si tenen, vostè ho deia, que tenen l'esperança, però veient els antecedents no sé si es pot ser gaire optimista.
Jo insisteixo que el que es vota avui és que això es pugui debatre, i jo crec que Junts per Catalunya, com la resta de partits, és perfectament conscient que tenim un problema amb el lloguer de temporada. I a més, no va només de la regulació de preus, perquè de fet el fenomen de l'extensió, la multiplicació del lloguer de temporada no s'ha donat només a Catalunya, que és l'únic lloc on s'està aplicant regulació de preus. Vull dir, a Madrid també el sindicat de llogateres d'allà demana aquesta regulació perquè pel que es fa servir el lloguer de temporada i d'habitacions és per saltar-se totes les normes del lloguer d'habitatge. En el cas de Catalunya, la regulació de preus, però també la prohibició de cobrar els honoraris, la durada mínima dels contractes, el límit en la fiança, etcètera, etcètera. Les garanties mínimes, els drets dels llogaters que tenim quan signem un contracte de lloguer.
Mm-hmm. Això, ara li anava a preguntar, dic, la llei entenc que és això, el que contempla que els drets dels qui tenen lloguer de temporada o lloguer d'habitacions siguin els mateixos dels lloguers habituals, per dir-ho així.
Exacte, és entendre que el lloguer d'habitacions i el lloguer de temporada són lloguer d'habitatge. Per tant, han de complir amb totes aquestes normes, d'entrada, perquè evidentment no es trepitgin com està passant els drets dels llogaters quan signen un contracte d'aquest tipus. Però, sobretot, per fer desaparèixer els incentius per fer aquests contractes de manera fraudulenta. És a dir, és evident que si hi ha hagut de sobte un boom en aquestes figures és perquè, com que presenta menys regulacions, són condicions més avantatjoses pels arrendadors. Doncs, si fem desaparèixer aquests incentius, aquestes figures seguiran existint per fer-se servir allà on fan falta, però no d'una manera massiva que clarament el que suposen és una via d'escapament per saltar-se la norma.
Clar, una via d'escapament que entenc que és el que explica que, per exemple, a Barcelona, ho explicàvem la setmana passada, un estudi del portal pisos.com deia que llogar una habitació, només una habitació, a Barcelona ja costa més de 600 euros de mitjana al mes. Entenc que és això el que voleu evitar amb aquesta proposta.
Entre altres coses, efectivament, perquè tenim aquesta absurditat ara mateix a Catalunya, que és que hi ha un preu màxim per un pis, però en canvi amb les habitacions ens podem saltar aquest preu màxim si ho lloguem per habitacions. Diguéssim, evidentment, el preu de les habitacions, la pujada té a veure amb l'encariment en general de l'habitatge, que es trasllada també a la fórmula del lloguer d'habitacions. Però, a més, és una fórmula, abans del preu, absolutament desprotegida pel que fa als llogaters. Per tant, equiparant això, és a dir, jo crec que està clar, qualsevol persona que ens senti sap perfectament que llogar una habitació és lloguer d'habitatge, és a dir, si tu llogues una habitació amb el dret a la cuina, al lavabo, als espais comuns, allò constitueix el teu habitatge, sigui el principal o durant un temps o durant uns dies de la setmana. Però tu allò ho estàs llogant com a habitatge i, per tant, necessites tenir les mateixes garanties i drets que si llogues un pis sencer.
Clar, en aquest sentit, no sé si des del Sindicat de Llogateres de Catalunya, per exemple, comparant amb la situació amb el Sindicat de Llogateres de Madrid, sí que es nota que aquí s'estigui aplicant el topall. Vull dir, en el sentit de... Aquestes mesures són efectives? Ajuden a controlar el preu dels lloguers?
La regulació de preus encara no ha donat xifres oficials, perquè les xifres de preu del lloguer són trimestrals i es publicaran aquest mes de setembre. Quan es publiquin podrem veure quin ha estat l'efecte. Nosaltres no ens volem guiar per alguns titulars que portals immobiliaris, que són part interessada en això i que han volgut boicotejar la regulació dels preus des del principi, han anat llançant durant aquests mesos. Quan hi hagi les xifres oficials ho podrem saber. Però el que sí que sabem i el que sí que podem veure des del primer dia és que hi ha hagut la patronal immobiliària desacreditant, boicotejant i desinformant sobre la regulació dels lloguers i que la Generalitat no ha fet, com hauria d'haver fet, una campanya informativa massiva perquè tothom, no hi hagi cap llogater a Catalunya que no conegui com funciona la regulació de preus i, a més, posar recursos per a la inspecció i la sanció. Quan, a més, una part d'això ho recollia aquest decret llei que esmentaves abans, que va aprovar el govern anterior i que va caure en el Parlament amb l'abstenció del PSC. Creiem que és important recuperar aquell decret llei i la part també que té a veure amb la regulació de preus.
Sí, demanen al govern de Salvador Illa que recuperi el decret que va aprovar el govern de Pere Aragonès?
Sí, sí, i tant. En diverses de les seves parts, una part feia referència al lloguer d'habitacions i de temporada i una part també a les sancions previstes davant els incompliments de la regulació de preus.
Clar, en el seu moment van dir que... El PSC, el motiu per abstenir-se va ser que s'estava debatent una llei a escala estatal i que això donaria molta més seguretat jurídica per aplicar aquesta normativa. No sé ara mateix en quina situació entenc que si vostès han de portar aquesta proposta al Congrés, entenc que és que la proposta del govern espanyol està aturada, per dir-ho així.
De la proposta del govern espanyol no en sabem res, i és que està clar... és que porten mesos arrossegant els peus. perquè si nosaltres això ja vam demanar que s'incorporés en la llei estatal pel dret a l'habitatge i no ho van fer, i la sortida que hi van trobar va ser dir que crearien un grup de treball perquè abans del final del 2023 es crearia aquest grup perquè estudiés això. Es va crear gairebé en temps de descompte, a finals de desembre es va crear el grup de treball, que s'ha reunit algunes vegades, però que tampoc no ha donat lloc a cap proposta, perquè el Ministeri no ha presentat quina és la seva proposta. Per tant, aquí el que fem els sindicats de llogateres és avançar-nos i dir: nosaltres tenim una proposta, no cal fer tants grups de treball i tants estudis, és una mesura molt quirúrgica de modificació de la LAU que té a veure amb entendre que això és lloguer d'habitatge. Per tant, de nou, és la gent que ens trobem cada setmana amb les assemblees, amb la gent que arriba, que s'acosta, que el volen fer fora de casa per fer lloguer de temporada, que li fan un contracte d'habitacions per saltar-se els drets, els pocs drets que hem anat conquerint. Doncs som aquesta gent qui ens hem d'avançar, hem de presentar la proposta, perquè sabem que això ja no pot esperar més.
Vostè ho deia també, no? Falta una campanya informativa de la Generalitat, falten inspeccions. Aquest és el gran problema amb el tema de l'habitatge, la falta d'inspectors, d'assegurar-se que es compleix la llei, de controlar qui ho fa bé, qui ho fa malament i sancionar qui incompleix la normativa?
Bé, és un dels problemes que tenim, perquè hem anat conquerint alguns drets, algunes normes que protegeixen o que limiten el mercat de l'habitatge, però en canvi, tot sovint, no es posen després els recursos necessaris perquè això es faci complir com toca. I amb la regulació del preu del lloguer es veu clarament, però també ha passat amb d'altres. Per tant, les campanyes informatives cap a la gent llogatera i d'inspecció, control i sanció cap a aquells que se salten les normes són imprescindibles, perquè si no, per què anem discutint, debatent i aprovant lleis noves?
Ahir també sentíem a la patronal dels apartaments turístics, dels pisos turístics de Barcelona, que amenaça amb reclamar 1.000 milions d'euros a la Generalitat com a indemnització per la proposta de tancar els apartaments turístics a la capital catalana. No sé com ho veuen des del sindicat de llogateres, aquesta xifra.
Bueno, és que és absurd. És a dir, que es presentin reclamant aquestes xifres quan el que tenen és una llicència que ha donat l'administració i que, evidentment, l'administració pot retirar quan veu les conseqüències nefastes que està tenint la massificació turística en el nostre país, i quan sentim aquestes explicacions de que falta oferta quan tenim 100.000 pisos que no estan servint perquè hi visqui gent, sinó per acollir turistes. Per tant, l'administració ha de poder retirar aquestes llicències, ha de poder canviar les normes. No poden pretendre els propietaris de pisos turístics que, bàsicament, que no es pugui fer política, que no es puguin prendre decisions sobre planificació urbanística, que és el que fa aquesta norma. A més, si fos per nosaltres, ja s'haurien retirat aquestes llicències. Nosaltres exigíem que això havia de ser una cosa immediata, i justament el govern de la Generalitat va donar aquest termini de 5 anys perquè hi ha normativa europea que entén que això ja funciona com a indemnització, és a dir, no estàs traient la llicència de sobte, sinó que et deixes aquests 5 anys. El que al·lega Apertur, que té a veure amb que si s'han fet ara unes inversions i no es podran rendibilitzar perquè ha retirat la llicència, doncs justament ja aquests 5 anys està absolutament avalat i no té cap recorregut que vulguin anar a reclamar aquestes quantitats. I a més em sembla profundament irresponsable que quan hi ha una llei que els que no els beneficia en el seu negoci, es dediquin a desacreditar-la públicament i sobretot a que decideixin guanyar o intentar guanyar per la via dels tribunals i atacar-la judicialment.
Temen que aquesta proposta, que aquest anunci d'aquesta reclamació pugui fer replantejar al govern de Salvador Illa la mesura que va aprovar el govern de Pere Aragonès i no modifica la llei i la normativa per no tancar aquests pisos turístics?
Nosaltres sabem que la legislatura passada el PSC tenia tentacions, de fet ho va intentar fer, de rebaixar l'abast d'aquest decret llei, però també forma part dels pactes d'investidura de Salvador Illa respectar aquest decret llei i deixar-lo com estava. Per tant, nosaltres estarem allà vigilant que això sigui així. No s'ha de modificar. I ja ens sembla, com et deia, ja ens sembla prou suau deixar 5 anys abans de retirar aquestes llicències de pisos turístics, quan a més tenim un país que especialment aquest darrer any, aquests darrers mesos, s'ha aixecat i ha fet visible el seu enuig davant la massificació turística i les conseqüències negatives que té.
Ja per acabar, dic, no sé si amb aquest canvi de govern han tingut alguna trobada o han demanat alguna trobada amb el president Salvador Illa o amb la consellera Sílvia Paneque, que ha assumit competències d'habitatge.
Ens veurem les properes setmanes amb la consellera Paneque amb tots aquests temes sobre la taula. La implementació en tota la seva extensió de la regulació de preus del lloguer, també el que faci referència al lloguer de temporada i al lloguer d'habitacions, i altres temes que estan sobre la taula, com per exemple quin model d'habitatge protegit ha de tenir Catalunya. La consellera ha anunciat i insisteix molt en l'ampliació del parc d'habitatge protegit amb 50.000 habitatges, però ens hem de preguntar quin és el model que seguirem amb això i, sobretot, què passarà amb les desenes de milers de pisos, com veïns de promocions de la Caixa que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres, que tenien habitatge protegit i que aquesta qualificació es perd i ara queda en mans de la Caixa i del mercat. Aquest és el model que hem tingut fins ara i cada any perdem desenes de milers de pisos que s'han construït amb diners públics i que perden ara la seva protecció. Per tant, aquest també serà un dels temes que posarem damunt de la taula amb la consellera Paneque.
Doncs n'estarem pendents. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí, al matí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies. Fins a propera.
Ràdio Estel.